Molt bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte doncs, farem conversa amb l'Àlex Salmo, de tendenciashoy.com, i també economista de La Vanguardia. Molt bona tarda, Àlex.
Cal, bona tarda.
La Iva Anguera, de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva. Benvinguda també.
Hola, bona tarda.
I el Marcos Pardeiro, de l'edició digital de La Razón. Molt bona tarda, Marcos.
Benvingut. Què tal, Carlos?
Doncs molt bé, farem conversa aquest dissabte amb un historiador, el senyor Jordi Canal. Acaba de publicar, abans que res, bona tarda senyor Canal, benvingut al Converses, i el que us deia, acaba de publicar un llibre que es diu 25 de julio de 1992, La vuelta al mundo de España. És un llibre que fa referència als Jocs Olímpics de l'any 92, i amb l'excusa d'aquesta celebració, d'aquest 25 de juliol, doncs vostè fa un retrat una mica de com era la Catalunya i com era Espanya en aquells anys. I d'aquells anys als anys actuals, escolti, res a veure, hem donat la volta al mitjó i jo no sé com ho veu ara. Home. D'entrada, ens haguessin donat els Jocs Olímpics, senyor Canal, ara mateix, no, ja que parla dels Jocs Olímpics del 92?
No crec.
No?
No crec. Em sembla que avui no es donen les condicions ni a Barcelona, ni a Catalunya, ni a Espanya per assumir un repte com el que van ser els Jocs Olímpics. És un altre moment, és una altra època, han passat moltes coses. El 92 és, i jo diria que és un moment àlgid, és el moment en el que l'Espanya i la Catalunya, que han sortit del franquisme, que han assentat una bona transició i que han consolidat un país estable, que creix l'economia, que comença a ser respectat internacionalment, un país creatiu, a més, modernitzat, plural, i en el cas de Catalunya, molt concretament, una Catalunya plural, oberta, mestissa. Tot això arriba potser al seu moment àlgid, el 92, però diguem que a partir del 93 passen tantes coses
que tot
canvia, a Catalunya, a Espanya, al món, que tot canvia.
El subtítol és La vuelta al mundo d'Espanya, no? Això sí que és, aquells anys, allò sí que era un el món ens mira, senyor Canal,
sí,
no?
Clar.
Llavors el món sí que ens mirava, no? I nosaltres miràvem el món, no?
Sí.
Ara què? Ara sobretot, Catalunya, que ens hem quedat cap endins, som ombliguistes, bueno,
sí.
Són alguns, sí. Ombliguistes.
Home, el primer sentit d'això de la volta al mundo d'Espanya és en el sentit de que Espanya havia desaparegut del panorama internacional pràcticament des de finals del segle XIX, amb la guerra de Cuba, la derrota davant dels Estats Units, la pèrdua de Cuba, Filipines, Puerto Rico. Espanya al segle XX no participa, no sabem si és bo o dolent, aquest és un altre tema, però no participa ni la Primera Guerra Mundial ni la Segona Guerra Mundial. Espanya viu una guerra civil molt dura i Espanya és exclosa durant el franquisme de la major part d'organismes internacionals. Per tant, el 92 representa una mica l'Espanya que ha tornat al món, ingressa a la Comunitat Europea, a la OTAN, recolza la reunificació alemanya, presideix el 89 Europa i el 91 organitza la primera gran cimera àrab-israelí, molt important, a més són ells que ho demanen que Espanya ho faci,
Espanya,
amb el recolzament dels Estats Units i dels russos. A més, neixen les cimeres iberoamericanes de caps d'estat i de govern, la primera el 91 a Guadalajara, Mèxic, però amb un paper molt important d'Espanya com a suport, i la segona es fa a Madrid. És el retorn al món, i a més, jo diria que els Jocs Olímpics i concretament la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics el 25 de juliol del 92 mostra tot el món a milions i milions de persones, perquè hi ha la gent que va anar a l'estadi i que ho va veure directament, però el món ho va veure a través de la televisió, i va ser un espectacle que va enamorar. Ara vivim en una altra època. Espanya ha passat com a país diverses crisis des del 92, la pròpia recessió econòmica del 93, i després tots els canvis de principis del segle XXI, amb la gran crisi del 2008 al mig, i Catalunya, ja no diguem, han passat moltes coses. El 92 i els Jocs Olímpics em sembla que són l'últim gran moment en què encara és possible construir una altra Catalunya diferent de la que s'ha acabat construint, una Catalunya potser més oberta, més cosmopolita, més mestissa, més bilingüe, menys ensimismada, menys tancada. El 92 va mostrar que això era possible, però també és cert que el nacionalisme, després això s'ho van portar per davant, va nacionalitzar profundament el país, el va uniformitzar, el va tancar, i si això se li suma el disbarat de l'Estatut, i això, si això se li suma la crisi profunda del 2008, tenim els principis del procés.
Iba.
Sí, el 17, a motiu dels 25 anys de les Olimpiades, vaig entrevistar Lluís Basat i em deia: el 92 ser català era admirable, ara és despreciable. Comparteix aquesta valoració? Ha perdut també, no només Barcelona, sinó fins i tot Catalunya com a imatge internacional?
Home, jo no m'atreviria a dir despreciable, no utilitzaria aquest terme, però sí és cert que l'admiració cap a Catalunya i cap al que s'estava fent a Catalunya era molt gran en aquell moment. Si vols, gràficament podríem dir que llavors les empreses volien venir i ara més aviat volen marxar, o jo recordo en aquella època els textos que un escrivia en català, els nostres col·legues espanyols els llegien sense cap mena de problema, i en canvi ara això genera problemes. És a dir, hi havia un reconeixement cap a Catalunya que ha deixat d'existir. Catalunya, jo penso que en el procés ha estat molt destructor en tots els sentits, destructor de lligams d'afecte, de corresponsabilitat, de col·laboració, però també ha trencat, evidentment, moltes coses a l'interior. Ha trencat la societat. Jo penso que jo sóc dels que crec que sí que hi ha fractura social, aquesta discussió que a vegades es té i que els nacionalistes neguen, i això evidentment es nota, la fractura social existeix. Algunes institucions per les que tots en general, tots els demòcrates, havíem lluitat perquè fossin institucions importants, com la Generalitat, també han quedat pel camí, desprestigiades, com el Parlament de Catalunya, i això costa per la utilització que se n'ha fet. I tot això, a mi el que em sap més greu és que, un cop constatat tot això, el que em sap més greu és haver d'afegir que tot això no es reconstrueix d'un dia per altre, i que no sabem exactament com ho podrem reconstruir en el cas de que ho puguem reconstruir.
Àlex, sí, aquesta setmana s'ha inaugurat al Palau Robert una exposició que es diu Contracultura Underground, any 70 a Barcelona, que el comissari és Pepe Ribas, que havia sigut director de Ajo Blanco. I era una època en què el nacionalisme català, o això que podem dir el pujolisme, no veia amb bons ulls, tot el contrari. Tota aquella època dels anys 70 acaben a l'any 92, perquè hi ha molts d'aquells intel·lectuals a l'any 70, que, com per exemple Mariscal, que va ser el gran dissenyador de les Olimpiades. A l'any 92 també és l'any del decret de la immersió lingüística. El 92 és l'any del catacrac, o del clic, de passar d'una Catalunya, com vostè deia abans, oberta i cosmopolita i que absorbia tot el de fora, observant que allò era un perill per el règim que tenia al cap el senyor Jordi Pujol.
Sí, jo penso que el pujolisme, El nacionalisme en general ja havia començat a construir la Catalunya que ells volien construir a la seva mesura, la que al final van considerar seva. Això ve d'abans, als 80, només cal recordar allò, el famós article del Titanic del Félix de Azúa, algunes persones que ja van pensar que Madrid es vivia millor que Barcelona, penso en el cas que jo en parlo al llibre, del Jaume Sisa, que diu a Barcelona, la Barcelona d'ara, la Barcelona del pujolisme, no s'hi pot viure, i per viure més tranquil, més en llibertat, llibertat en aquest sentit, no? Me'n vaig a Madrid, al Madrid de la movida i de la postmovida.
Bueno, i canvia de nom fins i tot, no?
I canvi de nom.
És
una reinvenció.
Ricardo Solfa.
Però és cert que el 92 una mica és el que podia haver ofert aquesta Catalunya, aquesta altra Catalunya que no va ser la que es va construir. És a dir, que es pot agafar amb l'exemple de Mariscal, és d'alguna manera la Catalunya del Covi, innovadora, transgressora, oberta, on a ningú se li pregunta d'on ve, on s'integra tothom. Això es va mostrar que el 92 es mostra que això és molt fecund i que pot donar aquests jocs, que hi va haver una mica de tot, que integrava bé Barcelona, Catalunya, Espanya, Europa, i el 92 mostra que aquesta Catalunya podia ser possible. Però evidentment al mateix temps el 92 alarma els que pensaven que aquesta no era la Catalunya que s'havia de construir, i per tant jo penso que el 92 s'accelera una cosa que ja havia començat als 80. Als 80 el nacionalisme català ja comença, diguem, a treballar en aquesta construcció d'una Catalunya totalment nacionalitzada, aprofitant des del cas Banca Catalana el que suposa el clientelisme que es pot fer des de la Generalitat, TV3, el control a partir de la immersió lingüística de l'escola. El 92 els demostra que un altre model de Catalunya és possible, i per tant penso que a partir del 92, en el que Pujol ja va ser molt reticent a col·laborar-hi, a partir del 92 d'alguna manera decideixen que aquesta Catalunya ja n'hi ha prou d'aquesta altra possible Catalunya, i insisteixen en el procés de nacionalització en algun modo. És a dir, els 80 comencen, els 92 els demostra que hi ha una altra alternativa de Catalunya que no els agrada gens, de la mateixa manera que no els agrada el Covi, sempre diuen que és molt lleig, que no sé què, és una mica la imatge, diuen que el Covi és lleig, però també els sembla lletja aquesta Catalunya que s'expressa en els Jocs Olímpics. En els 90 acceleren, programa 2000 i tots aquests projectes, i finalment això acaba deixant el 2003 una Catalunya absolutament nacionalitzada, un model de Catalunya. En això jo penso que Pujol és un gran triomfador. Ara podem tenir-ne la idea que tinguem després del que hem sabut en els darrers temps, però en tot cas allò que es va posar al cap de construir una altra Catalunya, la va construir. Primer va fer país i després va construir Catalunya. Clar, ell diria Catalunya, jo diria va construir una determinada Catalunya,
la seva Catalunya,
que era la seva Catalunya, i és sobre aquesta Catalunya sobre la que després passa tot el que passa.
Vostè acaba de dir fa un moment que diu Pujol no es va voler implicar en els Jocs Olímpics del 92.
No.
La Generalitat no es va voler implicar, no va participar-hi, podríem dir, fermament, amb ganes.
Va fer doble joc. Va fer un doble joc. En públic, Pujol va donar suport sempre als Jocs i va dir que ells eren lleials amb els Jocs. A la pràctica això és discutible. Jo, de fet, com que Pujol ho diu, repeteix a les memòries, o diu a les memòries que ells van ser totalment lleials, i ho torna a dir en el llibre que amb el Villatoro que acaba de fer, però sí. Això que és posterior al meu llibre, però com que Pujol ho assegurava tant a les seves memòries, jo em vaig dedicar a intentar reconstruir, és una part del llibre, realment les actuacions de Pujol i els seus, anava a dir, i els seus seguidors en el 92. I si un reconstrueix dia a dia el que va passar en els anys anteriors, en els mesos anteriors i aquells dies, te n'adones de que, per una banda, col·laborava, però, és a dir, per exemple, el 89, en el moment de la inauguració, de la reinauguració de l'estadi olímpic de Montjuïc, després de tot el que va passar, l'únic polític que va sortir content de la reinauguració va ser Pujol, fins que no es va donar de la que l'esperava. Però ell en va sortir mínimament
satisfet
de tot el que havia passat després. Però si un va reconstruint de mica més, se n'adona que per una part ell fa aquestes declaracions, va a tots els actes. És interessant mirar les fotos també. Les fotos tots estan molt contents. Ell també està content, però de manera diferent. Si féssim una lectura de totes les fotografies que tenim, seria molt interessant
veure
les expressions de la cara.
Però
és a dir, és interessant pensar que mentre Pujol feia aquestes declaracions, el despatx al costat, el Lluís Prenafeta, que era allò el conseller àulic, allò utilitzava els diners del fons de reptils i altres coses per l'estil, per finançar les joventuts de Convergència, la Crida i altres perquè boicotegessin els jocs al mateix temps.
Van fer-ho,
i ho van fer. I és interessant, sí, sí. És interessant veure qui eren aquestes persones, persones que després han estat al capdavant del procés i que encara hi són, Jordi Sánchez, Joaquim Forn, David Madí i els fills Pujol i tants altres. Però mentre ell deia això, al costat el Prenafeta allò creava o la campanya Freedom for Catalonia, els hi donava diners, molts diners, i a més des de presidència es va fer que Òmnium Cultural creés una associació directament allò per Acció Olímpica per controlar tot el que passava.
Marcos.
Sí, del 92 cap aquí és evident que ha canviat tot tant que sembla que res sigui pràcticament igual d'aleshores. Li volia preguntar en concret per la institució de la corona, per la monarquia. En aquell moment, el 92, a la tribuna de la inauguració dels Jocs Olímpics, hi és el rei Joan Carles, i el príncep Felip fa d'abanderat de la delegació olímpica. 25 anys després, la corona, la monarquia, és gairebé la gran bèstia negra del sobiranisme a nivell com a representació de l'Estat. Què ha fet malament la monarquia, si és que ha fet alguna cosa malament, perquè s'hagi arribat a aquesta condició de... és que concentra una part importantíssima dels atacs del sobiranisme, o perquè el sobiranisme ha triat aquesta diana i no una altra?
Jo diria que la monarquia va fer moltes coses bé, és a dir, sense la monarquia possiblement els jocs no s'haurien fet, o hi hauria hagut menys possibilitat. De fet, fins que el rei Joan Carles va recolzar els jocs l'any 81-82, poca gent recolzava el projecte de fer uns jocs, allò, la UCD, última etapa, no, els governs Calvo Sotelo no ho veien clar, el Comitè Olímpic Espanyol tampoc ho veia clar, dins del PSOE no hi havia massa, no estava massa clar. A partir de que el rei va recolzar-los, les coses es van obrir, i després fins a la celebració dels jocs el rei va estar allà i va ser un recolzament molt important, i després durant els jocs va ser una presència constant. Per tant, jo penso que cal reconèixer, i això és el que volia reflectir la medalla que li va donar l'Ajuntament de Barcelona, és a dir, a que s'haguessin fet els jocs. Ara, és cert que després les coses han canviat, i aquí jo diria que les responsabilitats són, no sé si compartides, però hi ha diverses responsabilitats. La institució mor d'èxit, d'alguna manera, o dit d'una altra manera, hi ha un moment en el que ha sigut tan exitosa la monarquia o aquesta monarquia parlamentària que deixa de creure's una cosa que era fonamental, i és que les monarquies parlamentàries en un país com Espanya, on s'havia tallat la tradició monàrquica el 31, a diferència d'Anglaterra i d'altres països nòrdics, cal construir monarquia cada dia. I és tant l'èxit d'aquesta monarquia dels 90 que se'n descuiden de fer-ho a principis de segle. Això per una banda. I després que pensen que el món no ha canviat i el 21 ja no és el segle XX. I a més arriba la crisi, es cometen errors per totes bandes, no es vigila suficientment a la família reial, i acaba passant el que acaba passant. Per tant, errors de la monarquia, però al mateix temps el processisme o l'independentisme català apunta molt directament. És a dir, el nacionalisme català, que havia sigut generalment monàrquic al segle XX, no vull anar a Cambó, és a dir, tradicionalment el catalanisme sempre havia sigut monàrquic, de Cambó a Pujol, per dir-ho d'alguna manera. Al segle XXI l'independentisme se n'adona de diverses coses, i és que primer que el rei té, o que la monarquia té problemes, i que per tant aquest és un flanc fet la de l'Estat, sí, sí. I després, evidentment, el rei, segons la Constitució, és l'element que vertebra, que fonamenta la unitat d'Espanya, que és el que ells estan qüestionant, i per tant focalitzen molt directament, però perquè realment creuen que la monarquia té els dies comptats. És a dir, que la crisi se l'emportarà per davant, és una mala lectura, però focalitzen molt directament en aquest sentit, una mica creient o dient que la república ho solucionarà tot, que la monarquia són tots els problemes, que és una lectura molt carlina de la realitat, molt carlista de la realitat. És l'invers del segle XIX. Els carlins catalans del segle XIX pensaven que el dia que arribés Don Carlos això solucionaria d'un dia a l'altre. Ara li hem donat la volta, i ara el dia que arribi la república ho solucionarem tot el dia següent. Però és aprofitar una feblesa de la monarquia com a pilar de l'Estat, que els hi posen en safata d'alguna manera, però jo penso que la monarquia de tota manera des del 2014 ha canviat molt significativament, i jo sóc dels que penso que el 2017 a sort en vam tenir el 3 d'octubre de la intervenció del rei Felip VI.
Parlant de figures d'aquells jocs del 92, Marcos preguntava pel rei Joan Carles, hi havia més en aquella llotja presidencial que hi havia a l'estadi olímpic de Montjuïc? Hi havia Felipe González, Jordi Pujol, Pasqual Maragall, evidentment, Juan Antonio Samaranch, i el rei Joan Carles, no? Bé, totes aquestes figures, doncs, bueno, han quedat algunes d'elles molt esquitxades per algun tipus de situacions que després, bueno, ells han gestionat com han pogut, ho han fet millor o pitjor, però bueno, han quedat tacades, no? Aviam, jo li vull preguntar per la figura de Juan Antonio Samaranch, no? Una persona que sense ell no haguéssim tingut mai els Jocs Olímpics de Barcelona ni de Catalunya. Vostè comentava abans que ell va ser la columna vertebral d'aconseguir aquests jocs juntament amb el rei Juan Carlos. Aquest menyspreu que hi ha hagut a Catalunya o que hi ha des de Catalunya cap a Juan Antonio Samaranch, vostè l'entén? És comprensible que, per exemple, no li haguem pogut donar el nom de Juan Antonio Samaranch a l'estadi olímpic de Montjuïc?
Home, l'entenc perquè hi he donat moltes voltes, i perquè una mica una de les nostres funcions dels historiadors és pensar en aquestes coses, però sí que és molt sorprenent. L'entenc, però és molt sorprenent. És a dir, jo penso que els jocs, evidentment, són possibles, deia fa un moment, perquè el rei el recolza, però el rei el recolza un projecte que porten a mitges primer el Narcís Serra i després el Pasqual Maragall i el Samaranch. És a dir, que és aquella vella conversa entre el Serra i el Samaranch dient el dia que jo sigui el president del COI, com va ser el 1980 a Moscou, uns jocs per Catalunya són possibles. Per tant, poseu-vos-hi. És a dir, ells són els que el fan possible. I, de fet, si els jocs es van aconseguir, en bona mesura és perquè el Samaranch hi va posar molt.
Molt.
Hi va posar. És a dir, no va fer campanya explícita, però d'alguna manera va, amb la seva actuació al capdavant del COI, una molt bona actuació de renovació total del COI, tot el que al final del seu mandat hi va haver problemes amb Salt Lake City, però una actuació que va canviar radicalment el COI i l'olimpisme, va posar, diguem, el seu prestigi al servei de Barcelona, i per això Barcelona va acabar guanyant. És cert que hi va haver un moment que va semblar que París, després del discurs de Chirac, s'ho podia emportar, però va acabar imposant-se a Barcelona, i això en bona mesura és gràcies al Samaranch. A més, el Samaranch allò va alliçonar en un moment determinat, i això ho explica també el Pujol a les seves memòries, els va alliçonar de com sabia convèncer el COI, que el COI no era un organisme democràtic, que eren 100 persones que votaven, que el que calia aconseguir era que aquestes 100 persones estiguessin contentes, i veuran que se'ls havia de portar a Barcelona, se'ls havia de passejar, se'ls havia d'obsequiar, i és el que van fer, sobretot amb la xarxa d'empresaris que van crear al voltant. Però el Samaranch és una persona clau, i jo penso que el que és molt sorprenent és que possiblement un dels catalans més universals de la segona meitat del segle XX. A mi no, això dels catalans universals no m'agrada gaire, però en tot cas un dels catalans amb més projecció al món a la segona meitat del segle XX és Samaranch, i que ara, és a dir, que ve del franquisme, sí, però esclar, quanta gent ve del franquisme? Allò, clar, si ens ho mirem així, també ve del franquisme la família de l'actual president de la Generalitat. És a dir, el franquisme no és això que diuen,
no el podem fer desaparèixer un dia per l'altre, no
és una estructura que està per sobre d'un poble antifranquista. Catalunya era profundament franquista, com profundament, allò no sabria dir en quin percentatge, però aquest no era un país ple d'antifranquistes que estaven esperant. Bueno, clar, si hi havia tants antifranquistes a Catalunya i a Espanya, no sé per què Franco va morir allò com va morir.
Al llit, tan tranquil.
Catalunya n'està ple, i la transició, i aquesta és una de les grandeses de la transició, és haver aconseguit que bona part de la gent que venia del franquisme s'adherís i lluités per la democràcia i per la construcció de la democràcia. I per tant, quan Narcís Serra, per exemple, diu Samaranch és un dels grans homes de la transició, jo ho crec plenament, és un dels grans homes de la transició, i per tant em sembla injust, i fins i tot diria miserable, el tractament que es dona en base a això que en diem la memòria històrica i una ideologització total del passat. Fa una mica vergonya com tractem alguns personatges del passat a Catalunya.
Molt bé, doncs un moment, Iva, hem de recordar als oients que estan escoltant el Converses, com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Marcos Pardeiro, la Ivan Guera, l'Àlex Salmon. Avui el convidat és el senyor Jordi Canal, historiador, acaba de publicar 25 de julio 1992 La Vuelta al Mundo de España, un llibre imprescindible si volem conèixer tot el que va passar a la consecució dels Jocs Olímpics del 92, com era Catalunya i Espanya en aquell temps, i també una mica de com hem derivat a pitjor fins ara. I abans de continuar, hem de recordar als oients que la gent de l'Eurostars Gran Marina té una oferta molt especial, una oferta i una iniciativa que val la pena que els recordem cada setmana, que és vine a dormir, sopa abans i després pots esmorzar. Tot això pots fer-ho quan vulguis amb la teva parella per 150 euros. Pots estar en un hotel com aquest, 5 estrelles, al costat del mar, pots, des de les suites que tenen aquí, pots veure les magnífiques vistes del mar, del Tibidabo també, de Collserola, i pots gaudir de la fantàstica gastronomia que tenen en aquest hotel. Insisteixo, tot això per 150 euros, aquesta promoció fins al dia 31 de maig. Vine a sopar, queda't a dormir i a més pots esmorzar. Com pots apuntar-te a aquesta oferta o aquesta iniciativa o aquesta, en fi, promoció per tots plegats? Doncs mira, hi ha dues possibilitats. La primera és que entris a la pàgina web de l'hotel, que és granmarinahotel.com, gran acabat amb D, granmarinahotel.com, clica a la pestanyeta que posa cena i allí t'hi pots apuntar. T'apuntes, dius que vols venir a sopar amb la teva parella i, bueno, i pots gaudir d'aquest magnífic sopar, de dormir i també d'esmorzar. Tot això per 150 euros. Que dius, mira, no vull entrar a la pàgina web, m'estiu més trucar per telèfon. Escolta, cap problema, eh? 93-603-9000, 93-603-9000 i poses allí promoció en cena. I dius el teu nom, el de la teva senyora, t'hi apuntes i pots venir a sopar, doncs a dormir i també a esmorzar. 150 euros, aprofiteu fins al dia 31 de juny, encara està vigent, eh? Val la pena tenir-ho en compte. He vist que el Jordi Canal ja ha apuntat també les dues possibilitats. Els que ho hem provat, que són tots els d'aquesta taula, ho hem passat molt bé i val la pena, doncs, que ho tingueu a compte, ja ho sap, senyor Canal, eh? Si vol aprofitar-ho, endavant. I els que ens siguin escoltant també. Molt bé, dit això, hi havia... la Iva diu, l'Osada, dóna'm a pas. Doncs cap problema, endavant, Iva.
Doncs sí,
l'Àlex també vol, després.
Enllaçant amb aquest record del paper de Joan Antoni Samaranch, jo li volia preguntar a vostè, com a historiador, creu que el fet que la transició fos tan pactada i d'alguna manera tan volent passar pàgina ha afavorit aquest passar comptes 40 anys després? El fet que personatges com Lluís Llach o com el propi Carles Puigdemont estiguin passant comptes respecte a les connivències franquistes d'altres personatges quan la seva pròpia família havia fet fortuna o la deixa de l'avi Florenci venia de l'estraperlo del franquisme.
Sí, jo més introdueixo una qüestió personal, diguem que amb les qüestions de l'avi Florenç, etcètera, jo sóc, diguem, el meu pare treballava al banc que van comprar els Pujol precisament per construir Banca Catalana i per tant a la meva família aquestes coses estaven molt presents. Però sí que és cert que hi ha un... Hi ha un passar comptes perquè les coses han sortit bé. És a dir, és molt fàcil ara, de la mà de tots aquests personatges, de dir, no, és que la transició la podíem haver fet d'una altra manera, podíem haver implantat la república, podíem haver fet un pilot de coses. Clar, això és fer Trump, bueno, jugar amb avantatge. Sabem que ha sortit bé, que la transició va ser exitosa i per tant podem dir, no, però podíem haver fet tal cosa. No és cert. No la podíem haver fet perquè la transició va ser el que va ser i en el moment que va ser. I en aquell moment el que està al damunt de la taula, i és normal, és la díada o la dicotomia dictadura-democràcia. I és per això pel que es lluita en aquell moment, per sortir de la dictadura i arribar a una democràcia. Les altres coses s'aparquen. És a dir, no s'obliden, però sí que es deixen un moment. En castellà hi ha l'expressió de olvidar i echar a l'olvido. És a dir, no és que les oblidis totalment, però consideres que allò que és fonamental en aquell moment és assentar una democràcia. Això, gent com el propi Carrillo va veure claríssimament, i l'actuació del Partit Comunista en aquell moment va ser molt lleial en aquest sentit. I per tant a la transició que es va construir dia a dia sense un projecte molt clar de cap a on s'anava, que passaven moltes coses cada dematí quan un es despertava, no és ara que tenim informació a cada moment, al matí quan un s'aixecava descobria que aquell dia allò ETA havia temptat, s'havia descobert una conspiració en un quarter, és a dir, es vivia el dia construint. Sabia cap on es volia anar, Era això que en dèiem democràcia, però no sabíem exactament quin era el model exacte que volíem construir. Per tant, un cop això ha funcionat, això va ser un èxit, ha estat copiat a molts arreu del món, a Europa i a alguns països d'Amèrica, ara és molt fàcil dir aquestes coses. Però bé, hi ha un cert punt primer de presentisme, hi ha un cert punt, jo diria també, de mesquinesa en algun dels casos aquests a l'hora de repensar allò, el que vam fer i el que hauríem pogut fer.
La comunicació, nosaltres ens dediquem a la comunicació, som periodistes i acotem coses, no? Els historiadors us podeu extendre molt, molt més, a vegades a favor i a vegades en contra, en relació amb els periodistes. Hi ha una idea, no provocada per els mitjans de comunicació, sinó per el món polític, que amb dues paraules ha concretat una idea sobre la transició, que és el règim del 78, el règim del 78. Què es pot fer des de la història, des dels historiadors, per anar en contra, des del meu punt de vista, d'aquest concepte construït des de l'esquerra de Podemos, sí, agafat des de l'independentisme, també des del nacionalisme, d'aquesta idea tan clara, tan fàcil, no? Sí, amb tanta força, com és que allò que va sortir el 78 era un règim i ara visquem amb aquest règim.
No, jo penso que, evidentment, no penso que hi hagués un règim del 78. Insisteixo en que va ser una cosa construïda dia a dia, amb molts esforços, amb molts acords. Però un cop dit això, és a dir, negar l'existència d'un règim del 78, penso que els historiadors tenim la funció de seguir-lo explicant. A part, els historiadors tenim dos problemes. Un problema general, i és que els historiadors en general tenim tendència a explicar-nos malament, és a dir, escriure llibres que ningú llegeix, perquè no hem sigut capaços o suficientment capaços de plantejar-nos el tema de la comunicació, precisament. Aquest és un. I l'altre és que els historiadors avui vivim en una època, no d'història, sinó en una època de memòria. I per tant costa molt fer passar la història. Avui el que ven realment és la memòria, és a dir, la història reelaborada des del present.
El presentisme,
més dir jo vaig ser allà i per tant jo t'explicaré la història, que algú que hagi investigat allò i digui t'explicaré la història. És a dir, creiem en que si algú va participar en allò és qui sap, i possiblement qui va participar en allò és la persona que menys sap del que va passar, perquè no controla tot el context.
No ho ha analitzat.
Però avui en dia creiem allò la gent que va ser allà i ens explicarà la història. Per tant, la història és memòria, en el fons. Hi ha una pugna en la que els historiadors, jo diria que estem perdent en aquest moment. Però una cosa és que estiguem perdent, l'altra és que em sembla que hem de seguir, primer, explicant aquesta història contra la memòria, i segon, intentant fer llibres que es puguin llegir mínimament, és a dir, intentant innovar des d'un punt de vista comunicatiu.
Igual és que a vegades tampoc esteu d'acord, o sigui, hi ha molt historiador que fa memòria.
No, evidentment, i a més, en els últims temps hem tornat a algunes velles querelles dels historiadors. Potser la transició és un tema, però l'altre gran tema és la Guerra Civil, que semblava que hi havia un moment que ens havíem posat mínimament d'acord sobre la interpretació de la Guerra Civil, però el debat historiogràfic sobre la Guerra Civil es torna a reobrir entorn del 2002-2003, gairebé m'atreviria a dir amb la guerra d'Iraq.
Ens queda un minut i mig, Marcos.
No, molt ràpid. Seria un gran tema per un historiador el fet d'abordar TV3 com a construcció del moment en què estem ara. TV3 és el punt de vista, evidentment, polític, de construcció d'opinió pública, etc. O de vegades els periodistes exageren massa.
No, jo penso que... No. És a dir, no, no, no sé com s'hauria d'articular una història de TV3, però en tot cas del que sí que estic convençut és que TV3 juga un paper fonamental en la construcció d'aquesta Catalunya nacionalista i de la Catalunya del procés, i m'atreveixo a dir segueix jugant un paper molt important en la prolongació després del 2007 del procés, sota altres formes, però que no deixa de ser una continuació del procés o d'un postprocés. Jo penso que és fonamental. Això no treu que TV3 a determinats moments hagi pogut tenir programes boníssims, presentadors interessantíssims, però ha jugat el paper que Pujol volia que jugués i tenia clar que havia de jugar una televisió, que era catalanitzar Catalunya, fer nacionalisme. De fet, ell ho reconeix en els seus textos. Volia que TV3 fos això, i TV3, cada vegada més descaradament, ha sigut això, ha complert la seva funció.
Molt bé, doncs no tenim temps per res més. Hem passat pràcticament 43 minuts de programa que s'han passat en un pispàs, perquè el senyor Jordi Canal és un bon conversador, com bon historiador que és. Gràcies per estar amb nosaltres aquest dissabte.
Un plaer.
Recomanar, com no, aquest llibre, 25 de julio de 1992, La Vuelta al Mundo d'Espanya, per conèixer moltes coses sobre els Jocs Olímpics del 92, tot el que va passar en aquell temps, i també traslladar-ho fins a l'actualitat. Gràcies, Jordi, bona tarda.
A vosaltres.
També gràcies al Marcos Pardeiro, Ivan Guera, l'Àlex Salmon. Dissabte que ve tornem, com sempre, al Converses, Cadena Cope Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.